Ràdio Vilafranca.
Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
El català al carrer, després d'aquesta Setmana Santa, recuperem el duet habitual, la Sílvia Catassús, des de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, i la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ens acompanya a Ràdio Vilafranca. Teresa, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, gràcies.
Aprovat la Setmana Santa?
Sí, sempre va bé. Uns dies de descans i fer coses diferents, doncs sempre convenen.
I ara tornes amb piles carregades, que se sol dir,
mateix,
i amb molta energia per afrontar aquest darrer trimestre.
Això mateix. Ara us ho explicaré, què ho tenim a punt.
Sí, just parlant de trimestres, esteu fent les últimes inscripcions perquè esteu a punt de començar aquest tercer trimestre del curs, no?
Sí, exacte. Bé, les inscripcions les comencem. Vam fer abans de Setmana Santa inscripcions dels alumnes que acabaven el curs, que aquests sí que ja els inscrivim a l'aula mateix, no hem de tornar a venir a fer cues, ni entrar a les aplicacions, ni res. I els professors a l'aula mateix ja inscriuen els alumnes que volen o poden continuar aquest últim trimestre del curs. Però la resta, doncs, ara fem les inscripcions avui. És això també per antics alumnes que no són ara de l'últim trimestre, sinó de l'últim any. Avui es poden venir a inscriure, és el torn preferent. I demà, el 3 i el 4, és quan és la matrícula oberta a tothom. Per tant, encara fem les inscripcions per poder començar la setmana que ve, el 8 i 9 d'abril. Això vol dir, doncs, que les persones interessades ho poden fer, es poden inscriure a través de la web del Consorci, cpnl.cat, allà ja hi ha les instruccions per fer inscripcions als cursos, i tota la informació, també per veure els nivells que oferim, els horaris dels cursos que són presencials, per tant, tot això per la web es pot consultar, eh? Però si es vol fer presencialment, perquè encara hi ha dubtes, a vegades hi ha coses que costen una mica encara de fer per internet, doncs tenim obert al públic, fem inscripcions també presencials, durant aquesta setmana els matins de 10 a 2 i a més avui i dijous, o sigui dimarts i dijous, inscripcions que també dimarts, dimecres i dijous a la tarda de 5 a 7. Aquests 3 dies també tenim obert a la tarda per fer informació i inscripcions. Els interessats, clar, si han de fer un curs que comença de zero, doncs poden venir demà i en aquell mateix moment els podem inscriure. Les persones que ja parlen una mica català i han de fer una prova de nivell, doncs no els podrem inscriure demà mateix, haurem de donar-los hora per fer la prova, i si queden places per començar la setmana que ve, doncs s'inscriuran una mica més tard. Si hi ha places disponibles, clar. Però bé, les persones que hagin de començar, que no han parlat mai en català, però i si l'entenen una mica o això, sí que entre demà i demà passat poden fer la inscripció.
I començar dilluns o dimarts que ve.
Sí, exacte, perquè fem l'oferta, de fet, de tots els nivells. La majoria més bàsics, però també elementals, intermedis, suficiència, i en línia hi ha l'oferta de tots els nivells. Els presencials són més limitats, perquè són els que podem fer aquí presencialment, però en línia, com que és oferta conjunta de tot Catalunya, doncs es pot trobar plaça a qualsevol població, o sigui, en queden, i és indiferent en quina població ens inscrivim. Si no és que és un curs homologat, que llavors hi ha prova final, i en aquest cas sí que s'ha de tenir en compte en quin curs ens inscrivim perquè la prova final és presencial.
Vol dir que si t'inscrius a Esparreguera t'hauràs de desplaçar a fer la prova final.
Un dia.
Però poder pots.
Clar, pots fer-ho, t'hi pots inscriure, és indiferent de quina població vinguis, però els nivells 3, que són aquests que tenen prova final, l'intermedi 3, el suficiència 3, l'elemental 3, aquests són els que tenen una prova final, perquè et permeten tenir un certificat ja homologat de nivell. Aquesta prova final s'ha de fer presencial. I quan t'inscrius has de tenir en compte aquella població, doncs si tens facilitats per poder-t'hi desplaçar un dia, anar d'excursió.
A finals de juny serà la prova?
Serà abans de Sant Joan, entre 18 i 19 de juny, més o menys, seran totes les proves. Sí. Aquí a Vilafranca n'hem tingut alumnes de Lleida, Sort, més de cap a Tarragona, que bé, el dia de la prova s'han desplaçat, venen a fer una excursió.
Clar, si t'interessa molt, t'agafes aquell dia lliure, de festa, Sí. I vas on toqui i, com tu dius, exacte, aprofites i coneixes país, no?
Sí, i sí, no, Barcelona, que clar, a Barcelona sempre hi ha més oferta de tots els... També hi ha més demanda, però també hi ha més oferta de tots els nivells i de tots els cursos. I bé, si un dia t'has de desplaçar a Barcelona, potser sempre és més fàcil i només vas allà, fas l'examen i ja està.
Doncs va, com cada dimarts, tenim classe de vocabulari des de Ràdio Sant Sadurní.
I una setmana més ens acompanya la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia. Com
estem? Bon dia, Eli, bon dia.
Què tal la tornada?
Bé, aquí comencem de nou.
Recomencem.
Comencem abril i comencem i retornem a la feina.
La setmana passada, Sílvia, parlàvem de dolor, aprofitant la Setmana Santa, i avui canviem. Anem al seu pol oposat, el plaer.
Correcte, exactament. Avui ens n'anem a l'altra banda i veurem algunes expressions i paraules en català referides al gaudi, al plaer. Mm-hmm. Bé, doncs comencem. La paraula plaer ve del llatí placere, que vol dir plaure, agradar. Podem definir plaer com a satisfacció dels sentits o de l'ànim, producte d'una vivència. A més del verb plaure i de plaer, de la mateixa família de paraules són l'adjectiu plaer, plaent, que plau, i el verb complaure o complaures, reflexiu. Complaure és fer allò que és del gust d'algú, satisfer-lo, satisfer-la. Mm-hmm. I complaures, reflexiu, és trobar gran satisfacció en alguna cosa. Moltes invitacions, per exemple, s'inicien amb la frase «Ens complaem a convidar-vos a l'acte que sigui». Amb la paraula «plaer» també hi ha l'expressió «a plaer» o «a ple», que vol dir «de gust», «còmodament». Per exemple, podem dir «enlloc viuràs tant a plaer com aquí». Altres mots per expressar plaer són goig, joia, gaubança, gaudi, delectança o delit. El primer que he esmentat, goig, és un sentiment intens de complaença. Amb goig tenim l'expressió fer goig. Quan una cosa ens fa goig és que ens plau, que ens causa satisfacció. Podem dir, per exemple, que els camps fan goig de veure ara que ha plogut.
I tant!
Fer goig també té el sentit de desitjar, de venir de gust. Per exemple, podem preguntar, et fa goig aquesta poma? Després tenim les paraules gaudi i fruïció, amb els verbs corresponents gaudir i fruir, amb què expressem un sentiment d'un plaer ben viu, de goig intens. El plaer el relacionem amb l'alegria, i una alegria ben viva és la joia o la gaubança. També hi ha les paraules letícia, que és un sinònim d'alegria, i exultació, que és l'acte d'estar transportats d'alegria. Més paraules per expressar plaer són les paraules de la família delit, delectació o delectança, que volen dir viu plaer de l'ànim i dels sentits. El verb delectar o delitar vol dir agradar intensament. Si un llibre ens agrada molt, podem dir, per exemple, com em delecta la lectura d'aquest llibre. Bé, i una altra paraula relacionada amb plaer conté bell, de bellesa amb B alta. Es tracta del verb abellir. Quan ens abelleix alguna cosa és que ens ve de grat. L'adjectiu derivat és abellidor, abellidora, agradós, agradosa. Bé, ja n'hem dit unes quantes i acabarem la càpsula d'avui amb la lectura d'un poema de Montserrat Abelló, poeta que va néixer el 1918, va morir el 2014, i és un petit poema, plaer de viure, del llibre Memòria de tu i de mi. I diu així: plaer de viure, d'estar asseguda i contemplar com cau la tarda. Tarda d'un gris lluminós, ara que el dia s'allarga, i ser feliç com a Epicur, amb el poc que vull, el meu abast, i, en no esperar ja res d'un més enllà, no tenir por de la vida ni de la mort.
Doncs aquí ho deixem, Sílvia. Com sempre, és un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en xarxa, avui retrobant-nos després d'aquest parèntesi de Setmana Santa. I res, ens retrobem la setmana vinent. Que vagi molt i molt bé.
Molt bé, molt bon començament d'estiu, no? D'abril.
Igualment.
Fins aviat.
Passa un minut d'un quart de 12 i comencem a jugar. Obrim el concurs del Català al carrer que ens porta la Teresa, tot recordant el número per participar, jugar i potser guanyar. És el 9-3-8-7-26-26. Amb quina lletra jugarem, Teresa?
Va, lletra. Avui, lletra nova. Estrenem lletra. La lletra N. Tenim, totes les paraules són noves, per tant, ara busquem la lletra N. I us vaig dient aquí tres definicions, a veure com ho veieu. A les nits ronden per Vilafranca i també per altres poblacions, eh? És una paraula que té sis lletres, eh? Una paraula així, diguem, ara d'actualitat, abans antiga, ara d'actualitat. Això, a les nits ronden per Vilafranca. Busquem aquesta paraula en singular, encara que per la definició sembla que buscaríem un plural. En singular té sis lletres. La segona. Conjunt d'animals que acostuma a anar acompanyat de la flora. Aquest conjunt d'animals té cinc lletres. Eh? Pensem, a vegades, això, parlem de la flora i també parlem d'un conjunt d'animals, no? Com s'anomena aquest grup d'animals. Cinc lletres, i una és una N. I la tercera d'avui, parlar, xerrar, garlar, conversar, sempre amb raó. Quina paraula és aquesta? Aquest verb que busquem, que vol dir tot això, parlar, xerrar, garlar, conversar, però sempre amb raó. Aquest verb té vuit lletres i una, com a mínim, és una N. De moment tenim aquestes. A veure els oients avui com estan atents.
Sí, sí.
O si encara es pensen que és dilluns i no és dimarts.
No,
i no que
hi ha ganes de concurs perquè tenim tres trucades en espera.
Imagina't
si hi ha ganes de concurs. I per cert, avui regalem un llibre infantil, Tresors rere les portes, de Bindi Books, que és un poemari molt delicat i senzill per tots els racons d'una casa, de la llar, amb poemes bonics i alegres, i que inclou també un recull de diferents paraules perquè augmentin el seu vocabulari. Un llibre molt delicat pels menuts de la casa. Comencem saludant l'Eulàlia. Bon dia, Eulàlia.
Hola, bon dia.
Tens el número 1 i pots triar i remenar entre aquestes tres definicions.
Quina voleu?
No sé, la que a tu t'agradi més. Comença per la primera, doncs.
La primera? Bueno, sereno.
Sereno, això. Aquestes persones que ara a les nits ronden per Vilafranca són els serenos, en singular.
Perquè ho vaig sentir per la ràdio, que si no, no ho sabia pas.
Ah, doncs mira, ara ja estàs informada. Veus la ràdio, que va bé?
Sí.
Han tornat els serenos.
Sí, per això, que ara és una paraula d'actualitat, però fins fa quatre dies és una paraula antiga. Després a veure si podem parlar una mica d'on ve aquest nom de sereno, eh? Doncs molt bé, de moment la tenim resolta.
Val.
Gràcies, Eulàlia, i sort.
Ja.
Adéu.
Adéu,
que vagi bé.
Adéu.
Saludem la Montse. Bon dia.
Bon dia.
Montse, per cert, que la setmana passada vas guanyar el llibre.
Sí, ja el tinc pendent.
Ho tens present, d'acord.
Ja passaré, sí, gràcies.
Doncs vinga, aviam si avui hi ha sort, també. Tens el 2 d'entrada i tria.
Doncs farem la 2.
La segona. Aquest conjunt d'animals que acostuma a anar acompanyat de la flora.
La fauna.
La fauna, exacte. Això és, sovint parlem de la flora i la fauna, no?, d'un lloc. És això, el conjunt d'animals d'una regió, d'una zona, també d'un període de temps, per exemple, del Paleozoic o d'una època concreta, doncs aquest conjunt d'animals en diem fauna. Molt bé.
D'acord.
Ja està.
Felicitats,
gràcies.
Montse. Que vagi bé.
Bon dia, gràcies.
Bon dimarts.
Adéu.
Adéu. I ara amb el 3 saludarem la Nati. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Nati, com estem?
Bé, em tindràs de dir la paraula perquè estic caminant i he agafat el mòbil al moment que deies la segona i ja no he pogut que sentir la tercera.
T'has quedat amb la fauna.
Sí, sí, sabia aquesta i l'altra, la del sereno.
Sí. Va, a veure, la tercera que he dit. Parlar, xerrar, garlar, conversar, sempre amb raó. Vuit lletres. És un verb que vol dir tot això. Sinònim d'això. Sinònim de parlar, sinònim de xerrar, no? Una paraula, no. Un verb que vol dir això mateix. Una altra manera de dir parlar, xerrar, relacionat amb la raó.
Va, n'hi posarem una altra.
N'hi posem una altra sí. Per triar.
Vinga.
Sí, perquè ara em trobes aquí i em bocava.
Va, a veure. Vinga. Treball que es fa per obligació, remunerat o no. Un treball, un sinònim de treball. Té 5 lletres i una és una N. Una altra manera de dir treball.
Estic ara. Estic en blanc.
Aquesta és una paraula d'ús quotidià, vull dir
que... Sí, però m'he quedat en blanc. Estic caminant així i m'he quedat en blanc.
El treball aquest que fem, tant si cobres com si no, però és que s'ha de fer.
Sí.
Què? No surt? No surt?
No, no.
Bé, deixem-ho així, deixem-ho pendent, va.
Sí, deixem-ho pendent i ja trucaré d'altre moment. Si em surt, ja et trobo, i si no, ja trucaré la setmana que ve.
Escolta-ho, que ja veuràs que és fàcil.
Sí, vale, vinga.
Gràcies, Nàdia. Bona caminada.
Adéu, adéu.
Adéu.
Totes dues són fàcils, aquesta de parlar, sinònim de parlar, de xerrar, i amb la pista aquesta que va relacionat amb la raó.
Sempre amb raó és la pista.
Sí, perquè originàriament doncs, aquest verb està relacionat amb la raó. Ara, actualment, és sinònim de parlar, de xerrar o conversar.
Potser no es fa servir tant.
No. No es fa servir tant.
Abans s'escoltava més.
Tan bonic que és, i no es fa servir tant. No?
Sí.
Es perd. És d'aquests que optem per aquests verbs més generals, més d'ús del català estàndard, que sentim més als mitjans de comunicació, per dir-ho d'alguna manera, i aquests altres queden una mica més apartats.
Recordem que el telèfon és el de Ràdio Vilafranca, 938726626. Jugueu amb nosaltres al concurs del català al carrer. I la segona que hi afegies, treball que es fa...
Sí, que es
per
fa
obligació
per obligació,
sense...
sí, tant remunerat com no. Un treball que fem contínuament, vulguis o no vulguis, que has de fer. Coses que has de fer. Sinònim, més o menys, de treball, La paraula del dia a dia, això. Arribem a casa i fem aquest treball. Anem a algun lloc que ens paguen i també fem aquest
també
treball.
També ens toca fer això.
També.
Com
en diem d'això, normalment.
5 lletres.
I una és una N.
Sí, i molt sovint dius... Tinc molta, aquesta
exacte,
paraula.
Exacte.
Sempre
tinc
en tenim molta.
Sí, que és una paraula en femení. Això
sí.
Ja donem la femení pista, que és en femení.
I sempre en tenim molta, d'aquesta paraula.
Sempre, sempre. No s'acaba mai. És allò que no s'acaba mai.
Exacte, no s'acaba mai.
Sí.
Explica'ns alguna cosa del Sereno, no?
Del Sereno,
que
sí.
Explicaries d'on ve.
A veure, el Sereno és aquest personatge, això, que durant una època ja diu que des del segle XVIII, que ja es troben, ja es daten aquests primers serenos per voltar per les viles i ciutats, amb molts llocs vestits d'una manera concreta, allò com molt ben elegants, amb un bastó, amb una llanterna, amb totes les eines necessàries per anar voltant, que el que feien habitualment era anar cantant les hores i els quarts, una manera de saber les hores, i també deien el temps, si el temps estava serè, núvol, si plovia, això formava part de les seves funcions. També posar pau quan hi havia baralles a les tavernes, a la gent, els que anaven borratxos, que en aquella època portaven conflictes, i ara també, en alguns llocs, ballar per la pau de les viles. Diem això, que ja ve del segle XVIII, aquesta figura, i la denominació ja es veu que ve d'una paraula de castellana, del castellà. Però s'ha mantingut a Catalunya de la mateixa manera. En català s'ha mantingut així també, sereno. L'altra cosa és l'origen. Hi ha dues teories sobre l'origen de Sereno.
Mira, fem una pausa i després
reprenem
les teories perquè hi ha una trucada. Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 4.
Oh, vale.
I pots triar, teníem dues definicions sobre la taula, la que vulguis.
Sí, bueno, triava el sinònim de parlar.
Sí, molt bé. Què et sembla?
Sí. Ho puc dir?
Sí, digues, digues. Sí.
És enraonar.
Enraonar, exacte.
És lligar mots amb la raó i vol dir que ara parle un i després parle l'altre.
Ah, molt bé. Tu aquí ja hi dones més un matís, amb aquest enraonar. Bé, jo crec que originàriament sí que pot tenir aquests matisos i això que enraonar vol dir això, fer treballar la raó, o sigui, parlar pensant, no parlar de manera irreflexiva, sinó mantenir una conversa utilitzant la raó.
Sí.
Ara, Avui dia, si busquem el diccionari, ens ho dona totalment com a sinònim de parlar. Vull dir que seria el mateix, eh? Però sí, sí, que aquest matís que ens has donat tu, doncs, està molt bé, eh? Has ampliat la informació. I utilitzem-la aquest enraonar, que és el que dèiem, que cada vegada ho diem menys enraonar, eh? Sembla que dir parlar sigui millor, no? I bé, tot és riquesa de vocabulari, per tant, el que hem de fer és anar utilitzant varietat de paraules, però encara que sigui per dir la mateixa cosa.
Molt bé, molt
gràcies,
bé.
Gràcies, Núria. Tens el número 4.
Molt bé.
Gràcies. Doncs
pues, moltes gràcies,
eh? A tu. Adéu,
adéu. Adéu,
adéu,
adéu.
I ara saludem la Jacqueline. Bon dia.
Jo no sé si mentre venia, que em passa sempre la madre, feina, que jo no sé si la dic la cantit ara.
No l'han dita, no. Arribes a temps, Jacqueline.
Feina, doncs.
Molt bé, molt bé. Això...
Gràcies, bon
tot
dia.
Tot sempre en tenim molta, de feina, oi, Jacqueline?
I tant. No s'acaba.
Molt bé, doncs bon tens dia. El 5. Bon gràcies.
Adéu. Gràcies.
Bon dia.
Molt bé, era aquesta feina que buscàvem, eh? A vegades...
No també... s'acaba mai, que deies tu.
No s'acaba mai. Hi ha una, a vegades, petita distinció entre el que és feina i treball, però si busquem el diccionari, costa una mica d'aclarir diferències, eh? Perquè hi ha algunes expressions que a vegades anirien més bé dir feina que no dir treball. Però vaja, és difícil de distingir. Feina també ens dona algunes expressions, com ara dir amb prou feines, quan una cosa ens és difícil de fer, això en diem amb prou feines, o, per exemple, anar per feina, fer una cosa ja, posar-s'hi, no? Sense perdre el temps. O també una altra expressió, feina rai. Feina rai, si ens toca pagar les coses. No sé com ho farem, volguem dir, això, que tindrem dificultats per fer això. Doncs és una expressió, feina rai. Però bé, la paraula aquesta que buscava més feina. Molt bé.
I reprenem aquelles dues teories sobre els serenos.
La versió més popular diu que en l'època aquesta ja d'inicis del segle XVIII, en aquesta època, doncs, l'únic individu que a les nits voltava pels carrers i que no havia begut molt i no anava borratxo era aquest, el vigilant que circulava. Per tant, era l'únic que anava sereno, en castellà, que d'aquí ve el nom, i això hauria donat el nom a aquesta feina, que ara parlàvem de feines. L'altra versió, potser més probable, és que això que havíem dit, que mentre es feien la ronda, doncs anunciaven l'hora i també el temps. I, per exemple, deien allò a les 12 i sereno. I sereno, doncs, perquè el cel estava serè. Era més sovint que es deia i sereno, que no nublado, lloviendo, probablement, doncs, hi havia més nits que eren serenes. I d'aquí el i sereno aquest, d'anar-ho repetint, doncs, també sembla que va poder donar nom a aquest ofici. I fins i tot, també, hi ha una expressió que ve, que també és relacionada amb l'ofici, que pel que sembla, tots aquests treballadors que feien aquesta feina, com que no eren policies, no tenien cap càrrec militar, doncs se'ls perdia una mica el respecte i costava una mica que tinguessin autoritat. I llavors va sortir aquesta frase de prendre algú pel pito del sereno.
Ai, sí.
Que en aquest cas pito tampoc és una paraula normativa en català, sereno sí, encara que vingui del castellà, però bé, això de prendre algú pel pito del sereno, o sigui, és riure-se'n i prendre-li el pèl. Yeah.
I acabem amb una consulta que ens feia la Rosa abans de Setmana Santa, tant, fa un parell de dimarts.
Sí, ens va sortir una paraula que era encenalls, que són aquests espirals que es fan amb la fusta, cal fuster, i la Rosa ens deia que ella d'això en deien gafetans. Ho vam entendre així. Jo ho he estat buscant i la paraula que hi ha no és gafetans amb G inicial, sinó tafetans, amb una T, tafetar. Això seria un sinònim d'encenall, com d'altres n'hi ha, que depèn de les zones. També se'n diuen borballes, borrumballes, he trobat cargols, flocs, vull dir, tot això són altres maneres de dir encenalls. I aquests tafetans, doncs, també seria una manera de dir-ho. I si la Rosa a casa seva deien gafetans, doncs,
endavant,
pot ser que en aquella
atxes.
Zona i aquella població ho diguessin així, eh? Que no surti el diccionari no vol dir que en llenguatge popular es pugui utilitzar tranquil·lament.
Doncs ja ho saps, Rosa.
Vinga,
endavant amb els gafetans.
I tafetans, a veure, investiga-ho, això.
Regalem el llibre, aquests tresors rere les portes. El número 4, Núria, el llibre és teu. Quan vulguis passa a recollir-lo per Ràdio Vilafranca. Teresa, gràcies, ben tornada i fins dimarts.
Fins dimarts. Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:45. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Veïns de Cunit clamen contra la recollida porta a porta de les escombraries. Veïns de Cunit van protestar aquest dissabte per la implantació de la recollida d'escombraries amb el sistema porta a porta que l'Ajuntament ha imposat des de fa una mica més d'un mes. Amb una marxa a peu de més de 1.000 persones que va recórrer la C31 i es va plantar davant l'Ajuntament, els veïns van demanar la retirada d'aquest model de recollida. Els veïns critiquen el que consideren un sistema deficient i que generarà problemes i més brutícia. L'Ajuntament defensa que és el més efectiu per incrementar el reciclatge d'escombraries i reduir el cost de l'eliminació portant els residus a l'abocador. Però una part de la ciutadania rebutja aquest model pel qual han de deixar les galledes a les portes de les seves cases amb els residus que toqui cada dia. En el cas dels serveis que els serveis de recollida observin materials barrejats, no s'emportaran les bosses. Presidits per una pancarta amb la llegenda reciclar sí, però no així, ni porta a porta ni contenidors intel·ligents, els manifestants rebutgen els sistemes que l'Ajuntament ha anunciat que implantarà progressivament en tot el terme. Tret de sortida a la tercera fase de restauració del Castellot. L'Ajuntament de Castellví de la Marca informa que ja ha estat signada l'acte de replanteig de les obres de la tercera i última fase de restauració del Castellot. Es preveu que en els propers dies s'iniciïn els treballs. El projecte dona resposta a la necessitat de finalitzar els dos projectes de rehabilitació i consolidació del conjunt arquitectònic iniciats el 2016 i 2020, respectivament. Els objectius bàsics d'aquesta nova intervenció en les edificacions i les restes arqueològiques són millorar la seguretat i l'accessibilitat del conjunt de l'edificació del castell, garantir la pervivència o l'adequació per a ús públic d'aquest patrimoni, així com donar valor i difondre les restes arqueològiques. Les obres han estat adjudicades a l'empresa Cat Arqueòlegs per un import de 173.000 euros, subvencionats íntegrament a través de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. De l'11 al 18 d'abril es podran fer les preinscripcions pel casal d'estiu de Sant Sadurní. Sant Sadurní obrirà de l'11 al 18 d'abril el termini d'inscripcions a l'edició 2024 del casal d'estiu que organitza la Regidoria de Joventut i que s'adreça a infants i joves de 4 a 14 anys. La preinscripció s'haurà de fer de manera telemàtica a través del formulari que es troba al web www.santsadurní.cat. Un any més, el casal comptarà amb servei complementari d'acollida i menjador tant si es sol·licita durant tot el casal com de manera esporàdica. L'activitat es farà del 26 de juny al 26 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia i de 3 a 5 de la tarda i s'ubicarà a l'Escola La Pau per als nascuts entre els anys 2016 i 2020 i a l'Institut Escola Jacint Verdaguer per als nascuts entre el 2010 i el 2015. El nombre de places màximes previstes és de 400 i es donarà prioritat als infants empadronats a Sant Sadurní. I acabem explicant-vos que Rosa Rabani presentarà el seu nou llibre aquest divendres a Vilafranca. La doctora en psicologia social Rosa Rabani presentarà el seu nou llibre, El enigma de les parejas duraderas, a Vilafranca. Serà aquest divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Escorxador, en un acte organitzat per l'entitat El Turó Salut Mental. En la nova obra de Rabani s'expliquen els procediments per tal que una parella sigui duradora i la relació pugui ser satisfactòria i feliç.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:45. De pantalles en sap un niu el Carles Gala, que ens acompanya un dimarts més després d'aquesta parada de Setmana Santa. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom. Doncs sí, comencem a repassar estrenes després d'aquesta Setmana Santa. I és una setmana en què arriben algunes sèries, algunes d'elles força interessants, com, per exemple, bueno, una sèrie que justament va començar ahir a TV3, L'Acadèmia, una sèrie relacionada amb l'Acadèmia de Futbol, en el que diversos adolescents doncs, estan fent la seva formació per arribar als equips d'elit. I sona així.
Un de cada 10 triomfarà a l'Apollo Futbol Club, tant si sou capaços d'arribar dalt de tot com si no, sense excepció. Tots us heu de preparar per la vida.
A la defensa, ràpid!
Benvingut, capità.
No, els tios no. Et mola l'Adrián. No.
Aquest xaval és un diamant en brut.
Per què vols entrar a l'acadèmia?
Ustedes me llamaron.
Soc l'Adrián. Soc el capità de l'equip.
Airo.
D'on ets?
El mismo barrio que tu, seguro que no.
Entrenament sorpresa! I una, dues... A veure quan entenen. Jo aquí sóc Déu!
Flipa amb el nou, eh?
Està fort, el tio. M'agrada.
Per poc que desestabilitzi l'equip, se'n va al carrer.
Jo vull ser futbolista.
Pena que no existe un equipo de chicos y chicas, ¿verdad?
Estan prohibides les relacions dins l'acadèmia, Jairo.
N'hem vist passar molts com tu. Dureu 4 dies i marxeu perquè no teniu el que cal tenir.
Però qui mete más goles?
Ves amb compte, no li fotes lloc al teu fill.
Jo a tu no et crec, capitán.
Que deixis de fer el gilipollas o seràs sempre un mordo gana.
Què passa aquí?
És una bomba a punt d'explotar.
Però tu et creus que has arribat a l'Apollo pels teus propis mèrits? Estàs a l'Apollo perquè ets el meu fill.
Les noies porten temps demanant ajuda a crits.
A la seva carrera trobaran gent com el Patterson o pitjor.
Al final, l'únic que importa és la pelota. La de cuero i esta d'aquí.
Escolta, tu no representes noies, oi?
No sou gaire rendibles.
Som el futur.
L'Acadèmia és el centre de formació de l'Apollo Futbol Club, un dels millors clubs de futbol del món, on nois i noies lluiten per un somni compartit que és triomfar al primer equip, i en aquest centre d'entrenament la rivalitat regna tant dins com fora del camp, mentre que cada membre navega entre els seus propis somnis i pors, desitjos i repressions. Tot trauran el millor i el pitjor de si mateixos i mentre lluiten per triomfar i també trobar la seva identitat al mig de la competició. Una sèrie que es va estrenar, com dèiem, ahir a TV3 i que avui també s'estrena a Prime Video. És una coproducció entre TV3 i Prime Video i es podrà veure a les dues plataformes. Altres estrenes d'aquesta setmana? Doncs, per exemple, dijous arriba la sèrie d'humor Muertos SL a Movistar Plus.
Durante la pandemia tuvimos más trabajo que nadie. ¿Pero a quién se aplaudía a las 8 en los balcones? A los sanitarios.
Habitación 102.
204.
Acabo de fallecer.
¿Pero sabes qué? Algún día...
van a morir.
Mi más sentido pésame. Damaso Carrillo, agente funerario. Los agentes funerarios somos soldados de primera línea.
¿De qué murió?
Después llega la actividad propiamente comercial. Venderle al cliente lo que no necesita.
Tu marido se merece satén.
¿Le dijisteis que Jesucristo le amaba?
Le entró por un oído y le salió por el otro, ¿no?
Y luego se recoge al difunto, siempre con la máxima profesionalidad y respeto.
Ya llegando a una cara.
¿Daniela?
¿Vas a ir a Madrid en un coche fúnebre?
El mayor reto va a ser fidelizar. Porque claro, como aquí el cliente se muere.
Difunto. El difunto. Cuida la terminología. Tienen que estar a punto de llegar los afligidos. Ah, va a tocar un grupo.
Lo primero es que doy la bienvenida al canal de Facebook, ¿no?
YouTube, es un short de YouTube.
YouTube no tengo. Facebook sí. Sigo a mis primas y a LeBron James.
Aquesta és una sèrie que està basada en una funerària que s'anomena Torre Grossa. És una sèrie, com dèiem, de comèdia que explica la història d'aquesta funerària. I, de fet, la sinopsis explica que quan mor Gonzalo Torre Grossa, propietari i fundador d'aquesta funerària, Damaso Carrillo, la seva mà dreta de l'empresa, no dubta que el millor per la continuïtat del negoci és que ell assumeixi el comandament, però, contra tot pronòstic, La seva viuda decideix posar-se al capdavant de l'empresa familiar, ajudada pel seu inútil i entusiasta gendre, Chemi, expert en màrqueting i també en contra dels plans de les filles de tancar i muntar un gimnàs. A partir d'aquí, històries una mica surrealistes en aquesta nova sèrie que, com dèiem, es podrà veure a partir de dijous a Movistar Plus.
Es muy difícil encontrarte. Sin dirección, teléfono ni oficina.
¿Tom? ¿Quién es Tom?
Tom Ripley.
També dijous, aquesta sèrie que estem escoltant, que s'anomena Ripley, s'estrena a Netflix. Andrew Scott protagonitza la sèrie de 8 episodis basada en la novel·la de Patricia Highsmith. El talent de Mr. Ripley i Steven Zaillian, guanyador de l'Oscar pel guió de la llista Schindler i responsable de sèries com The Night Of, és el creador i director. Tom Ripley és un estafador que malviu a Nova York de principis dels anys 60, que és contractat per un home adinerat per viatjar a Itàlia i intentar convèncer el seu fill que torni a casa. L'acceptació del treball per part de Tom és el primer pas cap a una vida complexa d'enganys, fraus i assassinats. Una sèrie amb una realització espectacular, això sí, és en blanc i negre.
Tom Ripley. Thomas Ripley.
Me gusta el nombre.
¿Tom qué?
Ripley.
Té bona pinta i són 8 episodis. Ripley, aquest dijous a Netflix. I què més proposes?
Una altra estrena, també aquest dijous, una sèrie a Netflix que s'anomena Maleantes. Una sèrie alemanya en què una moneda de valor incalculable enfronta bandes rivals d'Europa i obliga a un lladre de caixes fortes que ja estava retirat a unir-se a un mafiós mediocre per últim cop.
Grandullón tiene un último deseo. La moneda.
¿Cuánto tiempo, Pantera?
Entramos y salimos limpiamente.
¿Tiene la moneda?
¿Dónde está la moneda?
La moneda no aparece.
Vendrán a por nosotros.
Bienvenidos a Marsella, ¿qué tal?
¿Dónde está la moneda?
Río.
Joder, papá, la hemos cagado.
¡Ah! ¡Mira qué bien! Estupendo, hijo. Estoy muy orgulloso de ti.
Saldremos de este lío, ¿verdad?
Saldremos de este lío, claro que sí.
¡Todo es la familia!
¿Y usted quién comes?
El puto alemán.
No le conozco, pero puedo verle los huevos.
I més estrenes dijous, en aquest cas arriba HBO Max, s'anomena Divided Youth, de Ponte Prala, una sèrie ubicada entre el passat i el present. La sèrie mostra els contrastos que hi ha entre els joves de l'elit paulista i els joves que viuen a les faveles. Una sèrie brasilera que sona així.
En nom del Pai, del Fill, del Espíritu Santo, no te batizo.
Culpa de nou.
Sí. Divendres arriba a Sky Showtime Bold Story. Aquesta és una història de la Janet i el Samuel, dos desconeguts sense Blanca, que es troben un carregament de cocaïna en un vaixell naufragat. Cap dels dos no dona crèdit i a partir d'aquí comença tota la història d'aquest parell de personatges que després d'acordar vendre'l i repartir-se els guanys s'han d'enfrontar a la policia, a matons emmascarats i també a un gàngster vestit a qui tots l'anomenen el sastre.
This is Janet.
Hi, Janet.
She lost her family, her job, and her frog. This is Samuel.
Hi, Samuel.
He also lost his job and his house.
I una de les estrenes de la setmana arriba també el proper divendres Apple TV Plus, s'anomena Sugar. Un enigmàtic detectiu privat interpretat per Colin Farrell lluita contra els seus dominis personals mentre investiga la desaparició de l'estimada neta d'un productor de Hollywood. Another beautiful day in California. Out here, I'm one of the good guys. But good and bad can be in the eye of the beholder. All the leaves are brown. John Sugar. També divendres a Netflix, Parasite, Los Grises, una sèrie coreana coneguda perquè és un popular manga, però en aquest cas amb imatges reals, i estem parlant d'uns paràsits que entren als cossos de la gent i a partir d'aquí doncs, sembla que són uns paràsits que volen fer-se amb la Terra i amb la humanitat i a partir d'aquí s'haurà de combatre. És una sèrie, com dèiem, Parasite, Els Grises, que arriba divendres a Netflix.
Aparecimos en la Tierra con un objetivo en mente. Pero no tenemos más remedio que parasitar sus cuerpos para mantenernos con vida.
I finalment, diumenge, arriba a 3Player, Red Flags. Aquesta és una sèrie d'adolescents centrada en les vides sexuals i emocionals de quatre joves per mostrar la sexualitat de la generació Z. Hi ha Tony, Erika, Yuna i Walter, que són molt amics, però no es coneixen en persona i només se segueixen en una xarxa social que per ells és tan real com la vida mateixa. Allà tots quatre comparteixen les seves pors, problemes, decepcions amb les seves experiències sexuals recents que posen a prova les seves creences sobre la vida, l'amor i l'amistat.
You're on my screen like a monumental...
¿Y tú de qué les conoces a ellos?
¡Fuente! ¡Tony!
Hola.
No, online.
Vale, vale.
Bueno, no te jijiji con los raros estos.
Los raros estos son mis amigos.
Estoy harta de ser la gorda. ¿Pero cómo ibas a ver que se iba a hacer viral?
Tienes que denunciar. ¿Qué pasa? ¿Se te ponía dura o qué?
Igual es un puto maricón.
Que en serio funciona lo del porno, tía.
A ver, tú lo ves y después lo imitas. Es lo que les mola. Si necesitas hablar, dilo. Porque follarte a todos los tíos del gimnasio no te va a ayudar mucho.
¿Has mandado un vídeo de Ana? No me controles.
Pensaba que tenías una relación abierta.
Creo que quiero probar cosas nuevas. ¿Has visto a Tony?
Llevamos 2 semanas sin verlo.
Es una mierda.
Ya, pero ahora estamos juntos.
I ràpidament, abans d'acabar, un parell de punts. El primer és que Tomàs Molina deixa TV3 per anar i presentar-se al Parlament Europeu a les llistes d'Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, divendres segurament hauria ser la seva última aparició com a meteoròleg de TV3. De fet, avui mateix ja hi ha hagut canvis en la graella i estan havent-hi, suposo que el Tomàs Molina deixa el de notícies vespre, però lògicament, i és possible doncs, que a partir d'ara veiem noves cares als diferents horaris de TV3. I per altra banda, aquella gent que tingui Movistar Plus contractada i que tinguin el paquet de cinemes i sèries, que sàpiguen que a partir d'ara tindran una nova plataforma de manera gratuïta, que és HBO Max. Ja tenien des de fa poc a l'Sky Showtime, per tant, ara també s'incorpora dintre del catàleg el HBO Max. Per tant, aquella gent que tingui Movistar i tinguin aquest paquet contractat, i si tinguessin el HBO Max contractat per altra banda, es podrien donar de baixa perquè ja podran accedir als continguts directament des de Movistar.
Doncs mira, hi afegeixo un parell de qüestions més d'aquestes d'actualitat, i és que la catalana Concepción Cascajosa és la nova presidenta interina de Ràdio Televisió Espanyola, parlant de canvis. En plena Setmana Santa, dimecres passat, el Consell d'Administració de l'ens públic va escollir Cascajosa com a nova presidenta, això sí, interina, per un període de 6 mesos. El dia abans, el mateix Consell havia posat fi a l'etapa com a presidenta interina d'Elena Sánchez i també s'havia cessat el director de continguts de Ràdio Televisió Espanyola, José Pablo López. La nova presidenta, que com recullen alguns mitjans de comunicació, es va declarar militant del PSOE, és catalana. I d'altra banda, la polèmica decisió que teníem pendent sobre el fitxatge de David Broncano s'ajorna fins a la reunió d'aquest dijous. El tema s'havia de tractar la setmana passada, però el terratrèmol succeït al Consell de Ràdio Televisió Espanyola va tornar a posposar-lo. I una notícia per sentir-nos cofois, i és que la coproducció de 3CAT, Això no és Suècia, inaugurarà la secció oficial de Can Sèries, que se celebra a partir d'aquest divendres i fins al 10 d'abril. Només 8 sèries d'entre 600 de tot el món entren en competició. La sèrie Això no és Suècia, que ha estat reconeguda anteriorment amb el Premi Prix Europa a la millor sèrie de ficció de televisió del 2023 per part del Parlament Europeu, tindrà la seva première internacional en aquest prestigiós certamen francès. A Canes es projectaran els dos primers episodis de la sèrie, que per cert podeu trobar completa a la plataforma 3CAT.
I ara sí, nosaltres tornem la setmana que ve. Adéu-siau.
Gràcies, Carles, i bona setmana.
Penedès en xarxa.
I no marxarem aquest dimarts 2 d'abril sense compartir una bona història i jugar una estona amb les fake news que ens proposa la Lourdes.
I és que feia temps que no feia fake news en les darreres setmanes. I a veure aquesta, perquè us ho prometo que vaig riure tant que espero que us agradi tant com a mi.
Aviam.
Una dona descobreix en el veterinari que l'eriçó que havia rescatat no era un eriçó, sinó que era el pompó d'un capell.
Explica, dona'ns més detalls, perquè m'he quedat
derribada. Això ha passat a Gales, país del Regne Unit. Una dona va acudir al veterinari després d'observar que l'eriçó que havia rescatat no el menjava ni defecava. Una vegada allí el van informar que s'actava del pompó d'un capell. Els fets es van desenvolupar el passat dimecres, al matí, quan la defensora dels animals es va trobar amb el que pensava que era un bebè estarrufo a un costat de la carretera. En pensar que la cria estava ferida, la va recollir i la va portar a casa seva per a refugiar-la en una caixa amb paper de periòdic, un plat amb menjar de gat i una mica d'aigua. L'endemà al matí, després de deixar que el suposat eriçó descansés tota la nit, la dona es va inquietar en observar que el menjar continuava intacte i que no hi havia indicis que l'animal s'hagués mogut o hagués evacuat. No s'havia mogut ni havia fet caca en tota la nit, va declarar la dona a un mitjà que es diu The Independent. Ràpidament, la senyora, doncs, què va fer? Va acudir al Centre de Recuperació d'Animals, conegut com a Reserva Natural, i l'Hospital de Vida Silvestre de Lower Mosbud, situat a Cheshire, al Regne Unit. Al matí de dijous, Janet Coates, gerent d'aquest Hospital de Vida Silvestre, va avaluar el presumpte animal després que la dona entrés corrent al centre. Va ser la primera admissió del dia. La senyora va entrar amb una caixa, va dir que s'havia trobat a un eriçó bebé en la carretera i que feia fred i que el va recollir. Ella diu que es va alarmar, ja que era molt primerenc per als eriçons bebès. Li va llevar la caixa, la va portar al triatge, que és una habitació separada, i allà doncs, el que va fer és que només obrir la caixa, Cots es va sorprendre en veure que no es tractava de cap animal. Diu que va obrir la caixa i bé, no podia creure el que estava veient. Va pensar, definitivament no és un eriçó, tal potser que és un altre tipus de criatura esponjosa. No obstant això, aquesta teoria va ser descartada després que la veterinària colpegés un costat de la caixa i veiés que no es tractava de cap animal, sinó que era el pompó d'un capell. En donar-li la notícia a la dona, aquesta va quedar mortificada i va sortir del centre amb la caixa i el pompó sota el braç. Malgrat això, Cots va remarcar el bon cor de la dona. El seu cor estava en el lloc correcte. Va pensar que era adorable i li va dir que hi havia fet exactament el correcte en portar-ho, mantenir-ho calent i proporcionar-li el menjar adequat, malgrat que òbviament, no era cap eriçó. Finalment, Coates va compartir que una de les regles fonamentals a l'hora de cuidar els eriçons és no treure'ls durant el dia. Encara més, en el cas que us hi trobeu un d'aquests animals a l'aire lliure, mentre el sol sigui present, l'heu de rescatar i portar-lo ràpidament a un centre on se'ls pugui proporcionar el tractament i les cures necessàries.
Abans de pronunciar-nos, Lourdes, un pompó és una borla, no? Entenc?
Correcte.
D'acord.
Sí, sí. De tota la vida.
Doncs va, que es mullin la Fanny i l'Armand, que avui volen jugar.
Vinga.
Armand, què en penses?
Que sí, que m'ho crec, i tant, si m'ho crec. Jo m'ho crec, sí. 100%.
Jo aquest cop també m'ho crec. L'últim cop vaig fallar, vaig dir que no, aquest cop sí que me la crec, sí que me la crec, aquesta història.
Mm-hmm. Jo també la compro, eh? Perquè és molt entranyable que aquesta senyora es pensés que recollís un eriçó bebé i resulta que fos una gorra, una borla. A mi m'agradaria pensar que és veritat, és divertida, què hi dius, Lourdes?
És certa, va sortir a 3Media, va ser molt graciosa perquè vaig pensar... Això és car de fake news, totalment, perquè no m'ho podia creure, però sí, sí, és totalment veritable, va passar a Gales la setmana passada i és entranyable. La veritat és que a vegades podem treure el més meravellós del ser humà i altres, doncs, no tant. En aquest cas, la bona senyora tenia una alma caritativa.
Totalment.
I malgrat que fos una borla, doncs mira, va fer el que se devia de fer.
Si us hi trobeu, no deixeu de prestar ajuda a l'animaló. Després, si resulta que no és un animaló,
exacte,
ja ens ho diran, no passa res.
Però aquesta dona com és una bona acció. El va agafar amb guants? Clar, un
això no ho explica, eh? Això ja no ho explica, però suposo que el va agafar... Bueno, no sé.
Clar, segurament, i per això no se'n va adonar, que no punxava.
Sí. Exacte, fins que no li van dir.
Això mateix. És una història molt simpàtica per retrobar-nos avui, després de Setmana Santa, i engegar de nou. Acomiadem aquí dimarts, demà més. Gràcies, adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.